Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem aquí les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu, molt bé, i avui amb un, si ens ho permet el convidat, el qualificaríem d'un convidat de luxe.
Efectivament, i una tasca apassionant la que desenvolupa durant tot l'any, malgrat moments puntuals de l'any en què es viu de forma i es veu de forma pública, doncs, el resultat de la seva feina, la seva i de l'equip que dirigeix, perquè avui parlem amb el director del Festival de Peralada, amb el senyor Oriol Aguilar. Senyor Aguilar, com està? Feliç migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
Un goig saludar-vos. El luxe és nostre, el luxe és meu. Absolutament. Per tant, i a més retrobar-nos amb vosaltres, que sou fidels companys de viatge del que fem a les Terres Gironines en l'àmbit de les arts, o sigui que un plaer.
Quina meravella parlar amb vostè, i bé, ja sap que som bastant previsibles amb les nostres preguntes. S'apropa, doncs, el Festival de Pasqua de Peralada, i per això li hem de preguntar en primera instància al director del festival si ja ho té tot a punt i preparat, perquè això cada cop està més a prop.
Doncs sabeu que les arts en viu, doncs, són això, són vives, però necessita una planificació prèvia molt notable i està tot preparat. Podríem fer-ho avui mateix, el que passa és que encara falten uns dies, i amb molta il·lusió, perquè sabeu que aquest Festival de Pasqua es va llançar ara farà 3 anys, es va fer el llançament, diguéssim, es va promoure amb aquesta idea de desestacionalitzar l'oferta de festivals a casa nostra, a la Costa Brava, a Terres Gironines, Empordà, i contribuir a que la mirada no estigui sempre en el focus de l'estiu, entre altres coses. També és veritat que depèn de si un any cau al març i un any cau a l'abril, però també és un temps ja de bonança, i un temps on l'Empordà, doncs, crida molts visitants a gaudir del paisatge i de la nostra terra, i ens va semblar que havíem de provar-ho. No direm gran sorpresa, però sí que des del minut zero vàrem veure que es generava una atmosfera molt especial i un clímax molt especial, i que el Festival de Pasqua havia vingut per quedar-se, i que des d'un punt de vista musical, evidentment, és molt exquisit i tot el que presentem té la màxima excel·lència, però després aquesta intimitat que genera l'Església del Carme, que li dona un punt de recés, doncs, de fet, que sigui un èxit absolut, i per tant molt contents de que això ja té vida per sempre, diguéssim.
Bé, jo crec que hi ha un nom molt, molt de casa nostra, però que dona un toc de qualitat, d'important qualitat, que és l'obra de Bernat Vivancos, que és una persona coneguda, sobretot per la seva els anys cursos, diguem així, que va dirigir i el responsable de l'Escolania de Montserrat. Quina és la novetat que ens porta Bernat Vivancos, que penso que és una de les dels trets que caracteritzarà el Festival de Pasqua de Peralada d'enguany?
Sí, efectivament, el Divendres Sant és com el moment cardinal d'aquest festival, a la nit de Divendres Sant, i vàrem començar amb Tomàs Lluís de Victòria, l'any passat l'estrena absoluta de l'encàrrec a Joan Magraner, i aquest any l'estrena absoluta de l'encàrrec a Bernat Vivancos. Justament Bernat Vivancos, quan era escolar de Montserrat, es va viure una emoció molt especial que el va marcar, es va comungir, quan van registrar l'obra de Tomàs Lluís de Victòria. I d'allà, imagina't els anys que fa, va tenir com la visió de que un dia voldria escriure doncs, una obra amb la seva signatura, abocant doncs, aquesta obra cabdal i d'aquí neixen aquests responsoris per ofici de Tenebres de Setmana Santa, que el Bernat ja n'havia estrenat dos i que ara n'ha escrit sis més per encàrrec del festival i tindrà lloc el Divendres Sant l'estrena absoluta. I certament, des d'un punt de vista cultural, aquest és un moment de màxim interès i, a més de la mà del Bernat, arriba amb un cor que s'ha considerat com un dels cors de màxima excel·lència a nivell mundial, que és el Latvian Radio Choir. I, per tant, bueno, jo penso que serà una nit molt, molt emocionant amb aquesta mirada de que l'espiritualitat d'avui doncs, té obres contemporànies que revisiten la tradició i que la posen al dia.
Bé, vostè abans parlava fa un moment de visions, no? Jo no sé quines són les visions o quines són les orientacions que té, en aquest cas, el director d'un festival a l'hora de fer una cosa tan complicadíssima, com ho veiem nosaltres, com és una programació, perquè, clar, s'ha d'atendre una demanda del públic, també s'ha de portar, doncs, suposo, una personalitat pròpia per part del festival, haver-hi una mena de prescripció també, suposo. Com és tot això en veu del propi director del festival i, per tant, de l'home que acaba assumint la direcció de la programació?
Sí, en el cas del Festival de Pasqua, com que neix de zero, pots moldejar, construir aquesta mirada que vols que tingui el festival. I en aquest cas vam veure ja des de l'inici que l'especialització en l'àmbit de la música sacra, però no només música sacra, però sí en l'àmbit de la música antiga, del barroc, era el que el públic que convoquem espera de nosaltres. I, per tant, aquest és l'enfoc del Festival de Pasqua. Sabeu que a Europa hi ha festivals de Pasqua del màxim renom, en Provence, el Festival de Salzburg, i el nostre hem volgut que tingui aquest to i aquesta mirada molt espiritual i aquest camina d'aquesta manera. El Festival d'Estiu, ho sabeu vosaltres, és un festival d'òpera i dansa, de música clàssica, però també de les músiques del món i amb una mirada també amb el pop, el jazz, que al llarg de la història del festival hi ha vegades que ha estat junt i altres vegades que ha estat al costat. Darrerament el Festival de Peralada d'estiu enfoca molt a la lírica, a la dansa i la clàssica i les altres propostes de música popular les projectem en paral·lel perquè el prestigi també va associat a aquesta especialització. Llavors, amb un festival com el d'estiu, que viurà la 39a edició, doncs ja tens un llegat i el que espera un públic de tu, el que espera l'opinió pública, i per tant, la diferència amb el de Pasqua és que el de Pasqua l'hem pogut començar de zero i ja l'hem enfocat d'una manera molt predeterminada.
Bé, ja ens ha apuntat el nostre comitè les diferències que hi ha entre organitzar un festival d'estiu, diguem-ho així, amb la varietat d'espectacles allò, i un festival doncs, que enguany concretament, perquè encara no ho hem dit, serà del 17 al 20 d'abril, i precisament el 20 d'abril és Pasqua, és el dia de Pasqua, i han inclòs un concert que en diuen de matiner, en francès. Per què s'ha inclòs aquest darrer? Perquè semblaria, bueno, si és la Setmana Santa, podríem dir, seria dijous, divendres, dissabte, però el dia de Pasqua també. Per què han inclòs un concert el dia de Pasqua, el dia 20 d'abril, enguany?
Li hem donat moltes voltes, el diumenge, el dia de Pasqua, el diumenge de Glòria, de Resurrecció... Li he donat moltes, moltes voltes perquè no sabíem si seria un encert o no. Teníem clar que la proposta havia de ser de joia o una missa, doncs amb cor, orquestra, que esperem els propers anys poder fer, que és com un moment de culminació, celebració. Però la tradició catalana de que el diumenge de Pasqua tothom té dinars en família, el que no va buscar la mona per menjar-la diumenge o dilluns, no sabíem com funcionaria honestament, però vam dir, provem-ho amb aquest terme que dieu molt bé de matiner, que s'utilitza molt al món dels concerts, a les òperes d'arreu. El terme matiner vol dir això, que és una funció de matí, i l'hem encertat al dir-li matiner perquè, curiosament, detectem que hi ha molt públic francès que ve específicament aquest dia, aquest concert, a aquesta hora. És algo que no sabíem, que no ens ho esperàvem, i la veritat és que la resposta està sent molt bona, i per tant aquesta prova també sembla que ha vingut per quedar-se i que tindrem les properes edicions de Pasqua Peralada, doncs aquestes matinés, el diumenge, per després ja tothom cap a casa a veure la família, menjar la mona, i aquesta vegada ho fem també amb una programació de màxim nivell, perquè és el grup Il Pomodoro, que són un referent en el barroc, amb un programa que comença més amb celebració de litúrgica, amb el Salve Regina, i que després passa a la segona part amb una vessant ja doncs, menys sacra i més operística, amb àries i duos de Händel. I per tant és com la culminació de la festa d'aquests dies de Peralada.
Bé, parlàvem d'aquest concert matiner, però també observem, i és una cosa que venim veient recentment, fins i tot amb el món de la música, diguem-ne, popular, música moderna, i fins i tot amb el que són programacions a sales de festes o discoteques, de que cada cop els horaris estan canviant i que primen molts el que en diuen tardeig. En quant a horaris de festival, també veiem de que, a part d'aquest concert matiner, també hi ha concerts en horari, diguem-ne, de tarda. És així?
Sí, els horaris en aquest festival de Pasqua, de Setmana Santa, clar, hi ha 2 dies, divendres i dissabte, que hi ha concert de tarda i de nit. Això, la idea és perquè nosaltres cridem a la destinació públic melòman que inverteix les seves vacances a venir per Peralada, no? Hi ha molt públic que ve a un concert, hi ha públic que en ve dos, hi ha públic de proximitat que ho decideix més a l'últim moment, però tenim un nombre d'abonats que agafen tots els concerts i que els agrada estar 60 hores, seran pràcticament, doncs fent una marató a Peralada de totes les propostes musicals. I per això combinem que hi ha concerts a la tarda i hi ha concerts a la nit. I l'explicació és aquesta, que el públic que ve a passar tota la Setmana Santa amb nosaltres, doncs tingui un bon menú musical i per tant, com dieu, hi ha concerts a les 6 de la tarda, per exemple, el divendres sant hi ha el concert de Benjamin Appel amb les cantates de Bach i Telemann, i l'estrena de l'obra del Bernat Vivancos doncs és a 2:15, a les 10:30. L'any passat el varen fer a les 11 de la nit, perquè la idea és que divendres sant, quan sortim ja doncs hagi canviat, ja sigui l'endemà, però clar, un concert a les 11 de la nit ja és una mica... I l'hem avançat mitja hora aquest any, de manera que sortirem també l'endemà, que és un moment propici doncs, per conversar i comentar l'estrena, però els hem europeïtzat una mica els horaris i per tant a les 6 i a 2:15.
Hem vist que el conjunt de la programació del Festival de Peralada de Pasqua d'enguany s'ha centrat en l'estil de música barroca. És, evidentment, doncs, és la intenció dels programadors doncs, de centrar-ho en aquest estil musical. En el futur es mantindrà, no l'estil musical barroc, sinó de dir, el festival d'enguany se centrarà en aquest estil, o en el que sigui, potser l'estil més romàntic, o sigui, però sempre amb el denominador comú de la música sacra. Com, quina idea té, hi ha d'un futur, perquè el festival d'enguany doncs, truca a la porta, però segur que ja estan treballant amb el de l'any vinent. Quines característiques tindrà aquest festival com a concepte musical? Cada any dedicat a un estil, com anirà això?
Sí, jo diria que el festival d'estiu sí que tindrà leitmotiv o punts de referència, i quan presentem el d'estiu al maig, doncs ho revelarem, ho desvetllarem. El de Pasqua, jo crec que tindrà els patrons, diguéssim, la Pasqua del 26 tindrà els patrons de la Pasqua del 25, que és aquesta experiència que uneix música i espiritualitat i amb una mirada molt, molt oberta, no exclusiva. Aquest any tenim el recital amb obres de Beethoven i amb obres de Brahms de Pablo Fernández, que justament ha estat a Girona fa pocs dies, i al Palau de i a l'Auditori Barcelona, que és l'estrella del cello a nivell mundial i que fa un programa Bruch, Beethoven, Rachmaninoff i Brahms. Per tant, no estem parlant en aquest cas de música sacra, ens permetem doncs, que no hi hagi aquesta exclusivitat, però sí que el focus principal, succeint a la Setmana Santa, doncs, sigui recuperació de patrimoni i propostes de nova creació vinculades doncs, a la tradició de la Pasqua. I no voldria oblidar que l'inauguració d'aquest any són paraules majors perquè recuperem un oratori amb caràcter d'estrena a casa nostra de Hasse, que és Santos Petrus i Santa Maria Magdalena, que és el concert inaugural, que ve de la mà de Vespres d'Armadí, del mestre Dani Spasa, que sabeu que són pràcticament com orquestra resident, i amb un repartiment espectacular de cantants que obriran el festival amb una obra que és meravellosa i que és una redescoberta.
Estem a la recta final de l'entrevista. Abans de cloure, li haig de preguntar per el tema de la venda d'entrades pel Festival de Pasqua i també, home, preguntar-li, ja sé que ho presentaran en el seu moment, però no sé si ens pot donar algun aperitiu o alguna petita aportació de com va la cosa del Festival d'Estiu.
Sí, la venda de localitats i abonaments és molt senzill perquè és a través del portal festivalparalada.com, com sempre, per tant, molt fàcil, accessible. I a més, des d'un punt de vista d'atenció telefònica, qualsevol dubte, i per tant, en comunicació permanent. El Festival d'Estiu, ja sabeu que ens agrada reservar doncs, les sorpreses pel moment, que s'escau, i el presentarem, jo crec, el 7 de maig. De manera que llavors revelarem els secrets. Ara ens toca gaudir la Pasqua i després gaudir de l'estiu als jardins de Peralada.
Quines ganes en tenim, no sap quantes.
Igualment
Aguilar. Segurament tornarem a parlar, si vostè ho desitja, quan es faci la presentació del Festival d'Estiu, estarem molt atents perquè sabem que serà una edició important i especial. Sense més a preguntar, agraïm la presència del nostre convidat del dia d'avui, del director del Festival de Peralada, el senyor Oriol Aguilar. Com sempre, ha estat un plaer i agraïm moltíssim la seva presència i l'atenció que té cap a la nostra emissora.
Un goig i moltes gràcies. Ens veiem molt aviat a Peralada.
Fem una pausa i seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Bé, estem a la recta final del programa. Ja saben allò que diuen, de que el bo es fa esperar, que sempre es deixa el millor per al final. Doncs, no sé, Víctor, si és el cas, tens per aquí amb en Paco?
Sí, tenim en Paco i poder parlarem d'un postre del temps que som.
Aviam, postres avui, Paco, què tal?
Bon dia, sí.
Com estàs?
Ja havíem parlat, allò dels brunyols, si en digueu brunyols, punyetes. Solen menjar a partir de Sant Antoni. Algú sap quin dia és Sant Antoni?
Això en Víctor segur que ho sap.
Sí, bueno, Sant Antoni del Porquet, diguem-ho així, és el 17 de gener, per tant, doncs, ja és una època que ens anem apropant a la Quaresma, que era originàriament el bunyol era un postre quaresmal, però bueno, ara n'hi ha tot l'any, Paco. Suposo que
sí,
qualsevol pastisseria important o no tan important deuen tenir bunyols, brunyols i bunyetes, que dius tu.
Sí, bueno, i a més, sí. Cada un a Sant Feliu fan un que sembla un triangle. A l'Empordà fan el bunyol aquest, que és més tou.
Sí, el de vent.
No? A Girona sí, fem el vent, més dual.
Clar.
Són diferents brunyols, eh?
Tots molt bons, eh?
Sí, sí.
Això sí,
si feu dieta, ens heu de perdonar, però millor que no.
Sí. De tota manera, si parlàvem d'abans d'espargs, ara parlem de brunyols, hem de dir que això vol dir que el carnaval o acaba de passar o passa o està aquí.
Clar.
Va molt junt, no?
Sí.
Els brunyols, espargs, carnaval, eh?
Molt bé.
I per el carnaval ja sabeu.
Tot s'hi val.
La cassola, menja,
sí.
Greixanera i la truita de botifarra d'ou.
Caram.
És un plat típic del carnaval. I, com no, és època de tòfona. Tant la blanca com la negra. Aquí es fa més la negra. A Itàlia es fa més la blanca. Jo particularment no m'agrada. Té massa gust fort de bosc, amb el que estigues menjant una herba de bosc d'humitat. Però bé, és un plat car. Diuen que s'ha baixat
molt
aquest
car.
Any, eh? S'ha baixat
sí,
una mica.
És que
però bueno, són coses.
La collita...
N'hi ha qui n'hi posa tot una mica, eh?
Sí. Però, guita, què us sembla ràpidament, ja que parlem de l'època? Vinga, anem a esmorzar.
Som-hi, va.
Mira, jo us aconsellaria, a Figueres, el carrer Vilafant,
sí.
El trull d'en Basserva.
Caram.
O Calamiel. El carrer Vilafant de Figueres. Uns esmorzars sensacionals amb la cuina, allò, el potitripa, tots aquests menjars així. A Barcelona,
sí,
perquè clar, algú ens deu estar escoltant sí. I també va a Barcelona. Can Vilaró.
Ah,
Can Vilaró. Si algú hi vol entrar, canvilaró.cat, veurà que fan uns esmorzars, allò de xupar-se el dit, saps?
De forquilla.
Allò
de forquilla. Sí, sí. Esmorzar de
que
forquilla.
Que ja no dines. Clar que avui dia un esmorzar es col·loca entre 10 i 15 euros.
Com us cuideu?
Sí. I a Lloret tenim el Comopez. Comopez, un lloc impressionant, també.
Que serà de peix, com diu el nom,
no?
I
bé de preu, eh? Un menú de 20 euros. Bé.
Unes gambetes per esmorzar.
Que recomanem avui.
Unes gambes per esmorzar.
Ostres, sí. Hi ha molta gent que ho fa, eh?
I tant.
Unes gambetes. Jo no sé... Jo sóc d'esmorzar bé, eh?
Clar que sí.
Jo el dinar, mira, el sopar també m'agrada sopar bé.
Molt bé.
Però l'esmorzar, aquest no el perdono pas, eh?
Com diu el refrany, salut i bons aliments, no?
Exacte, que això és el que en traurem, eh?
Exacte. Molt bé, nois, doncs així ho deixem. Si no hi ha res més, Paco, ho tenim tot ja?
No, ja ho tenim tot, companys.
Fantàstic. Ja doncs agraïm, com sempre, la teva aportació, la teva notícia sempre destacada al final del programa i desitgem molt bona setmana, Paco. Fins la propera.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Si no vol.
Doncs aquí ho deixem. Recordeu que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona. Thank you.